Notícies Vespre. Karen Madrid.
La vaga de transportistes està afectant 5.000 empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, segons el càlcul de la patronal. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un impacte que es pot fer insostenible si l'aturada, que es troba en el seu 11è dia, s'allarga una mica més. Ho ha assenyalat el president d'internacionalització de la Cambra, Ramon Cabarró.
Però hi ha empreses inclús que s'estan plantejant de fer ERTOs, perquè no, si no els arriba la matèria prima per poder treballar o no... No poden servir material i, per tant, no poden produir, doncs algunes estan obligades a fer uns ERTEs temporals i aquesta situació es normalitzi.
Gavarró insisteix que cal arribar a un acord en les pròximes hores per evitar veritables problemes d'abastiment.
Novetats en el cas Jubany. El jutjat ha citat a declarar el sospitós de ser l'autor dels anònims que va rebre l'Helena poques setmanes abans del seu assassinat.
Es tracta de Xavi J.M., que passarà per seu judicial el pròxim 1 d'abril. Des de la família ho consideren una bona notícia, però es mantenen expectants perquè, després dels alts i baixos, ja a la causa n'ha viscut uns quants.
En esports, l'Astralpool Natació Sabadell escalfa motors per la tornada de la final de l'Eurocup.
Dissabte al migdia, els homes de Quim Colec estan davant de l'oportunitat d'aconseguir el primer títol europeu masculí de la secció de waterpolo del club. Avui s'ha celebrat el tradicional Media Day amb la participació també de l'equip femení, que la setmana que ve afronta la Final Four de l'Eurolliga.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem retencions a l'AP7, un quilòmetre de cues concretament a Barberà en sentit sud. En canvi, a Barcelona només hi ha un punt conflictiu, és la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. També hi ha un petit tram d'aturades a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i el túnel d'Horta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, la mateixa temperatura exactament que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Vindran canvis? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores, els núvols continuaran sent protagonistes a bona part del país. Encara s'escaparà alguna precipitació feble dispersa més cap a l'interior del territori, però la tendència és que vagin a menys. La temperatura podrà pujar durant aquestes immediates hores, no ho farà massa més, i és que s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se fins als 16 graus amb molt a estirar. De cara a demà, en canvi, s'espera un temps força més tranquil respecte al d'avui, no tant pel que fa a la precipitació, sí, perquè no ha de ploure, sinó més aviat també serà per les clarianes, i és que en tindrem força més. Demà hi haurà núvols, però hi haurà més clarianes i, per tant, la temperatura també podrà anar pujant, i ho farà sobretot de cara al migdia fins als 17-18 graus, per tant, una temperatura màxima molt més agradable. Tot i això, no us en refieu, i és que estarem a l'espera d'un nou canvi de temps de cara dissabte, amb més núvols i més precipitació feble, però que de nou també s'espera que afecti a bastants indrets del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Cambra de Comerç de Sabadell xifra en 5.000 les empreses de la seva demarcació afectades per la vaga de transportistes, que avui arriba a l'11è dia. Des d'aquesta institució recorden que hi ha comandes retingudes, camions que no volen sortir de Catalunya per por dels piquets o companyies sense material per fabricar els seus productes. Per tot plegat, des de l'ENS alerten que si la situació no es desencalla, les empreses es podrien veure obligades a aplicar expedients de regulació temporal d'ocupació o fins i tot a baixar la persiana mentre duri la vaga. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La situació de moltes empreses comença a ser insostenible després d'11 dies amb els camions sense circular. Per això, des de la Cambra de Comerç de Sabadell es demana tant al govern espanyol com als transportistes que intentin arribar a un acord com més aviat millor. De fet, segons han publicat alguns mitjans de comunicació, després de la reunió que les dues parts del conflicte han mantingut, l'executiu espanyol hauria ofert ajudes directes als transportistes d'entre 25 i 30 cèntims per litre de combustible. Els vaguistes, però, no han participat de la trobada, de manera que, de moment, no han aixecat l'aturada. Ramon Gavarró, president de la Comissió d'Internacionalització de la Cambra, apunta algunes de les mesures que ell veu útils per redreçar la situació.
Seria que rebaixessin els imposts sobre els carburants directament. L'impost en percentatge l'han seguit, se'ls ha multiplicat per dos, igual que el preu del petroli. Llavors, potser una manera seria aquesta. L'altra és fer com a França, que directament... amb les gasolineres, no? han acordat, doncs, que si els descomptaran 15 o 20 cèntims, pues cada mes passaran comptes amb les benzineres.
I és que només a la demarcació de la Cambra unes 5.000 empreses estan patint els efectes de l'aturada, en especial del sector de l'alimentació. Tot i que encara no han pogut quantificar les pèrdues, Gavarró alerta que la situació és molt greu.
La falta de la cadena de subministrament, doncs que estan afectades, i que es poden veure més afectades si la vaga continua la setmana que ve. Estem parlant de molts llocs de treball i de molts diners de facturació i sobretot de la situació de tesoreria. Vull dir, hi ha empreses d'aquestes que si no poden entregar no poden facturar, i si no poden facturar no poden cobrar o disposar d'uns diners que els necessitaran per pagar els treballadors o els necessitaran per pagar els proveïdors. Vull dir que tot això és una cadena que si es trenca les conseqüències són molt negatives.
El president de la Comissió d'Internacionalització de la Cambra confia que en les pròximes hores s'arribi a un acord entre les parts, perquè, del contrari, les conseqüències seran desastroses, amb un problema real d'abastiment de productes de primera necessitat.
A part de l'augment del preu dels combustibles, també hi ha el de l'electricitat. Som Energia ha registrat una allau de nous socis arran d'aquest increment. Ara, amb 80.000 socis, la cooperativa ha decidit aturar l'entrada de nous integrants per evitar una descapitalització. Ho ha explicat Sebastià Ribas, de Som Energia, al Cafè de la Ràdio.
O sigui, el problema que patim nosaltres, que també el pateixen altres comercialitzadores, doncs és que ens obliga a invertir molts diners per endavant arran d'aquest increment de preus. I, en canvi, tardem a recuperar-nos d'aquests diners. O sigui, quedem descapitalitzats, amb una paraula. Clar, això es pot ensorrar qualsevol activitat, que és el que està passant amb algunes comercialitzadores.
De fet, per aconseguir capital, la cooperativa ha demanat als associats una aportació voluntària de recursos, via per la qual s'han recaptat 15 milions d'euros en 3 mesos. Des de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya confien que aquesta situació serà temporal, ho ha dit la seva portaveu, Laura García.
En funció de quines mesures, doncs, els efectes seran uns o uns altres. Però, bueno, jo el que sí que vull confiar és que dintre d'un mes i mig, que la situació d'Ucraïna, esperem, estigui resolta, que, a més, tinguem el que serien els embassaments més plens i que realment s'hagin pres aquestes mesures, doncs ens recuperem i tornem a nivells d'electricitat i de gas una mica més als valors que estàvem acostumats abans d'aquesta crisi.
En tot cas, des de Som Energia preveuen un augment de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en domicilis en els pròxims 2 anys.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Fundació Bosch i Cardellach celebra una conferència per reclamar que s'habiliti una línia d'autobús que recorri la Nacional 150. Per l'enginyer i geògraf Marc Taulats, és imprescindible connectar amb transport públic els 6 municipis d'aquest eix vallesà. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Recordem, doncs, que hi tenim una pila d'equipaments, doncs, com poden ser l'Hospital de Terrassa i pot ser l'Institut Castellarnau. S'està planificant un altre hospital a la zona de Montcada. I tenim una pila d'activitats, una pila de persones que s'han de comunicar. Per exemple, que un noi o una noia, o sigui, que visqui a Cerdanyola del Vallès i que no tingui carnet de conduir i estigui estudiant, doncs, formació professional a l'Institut de Referència, que és el Castellarnau, es fa molt difícil, o quasi bé una odissea, anar-hi en transport públic.
En la conferència, que ha començat a 6:45 a la seu de l'entitat, hi participen membres de la Fundació, experts en urbanisme i representants polítics. L'objectiu és que vegin la necessitat de repensar l'oferta de mobilitat d'aquesta via. La unitat de mitjans aeris del Servei d'Emergències Mèdiques instal·lada a l'Hospital de Sabadell és la que ha fet més serveis de Catalunya. En la dècada que porta en funcionament ha realitzat 8.800 operacions. De les 23.000 totals, si s'hi sumen les altres unitats de Girona, Tremp i Móra d'Ebre. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell és la base amb més activitat, d'una banda per la seva localització geogràfica central i de l'altra perquè també fa la part de pediatria. Mercè Val, cap de mitjans aeris del SEM, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio com funciona.
Funciona i està equipat com una UCI mòbil, el que passa que és aèria, i està composada per quatre professionals. Un pilot, un copilot, un metge o metgessa, un enfermer o enfermera, que són especialistes. Internistes o anestesiòlogos de reanimació o de medicina de família. Són especialistes. I les enfermeres o enfermers que van dintre són, no són tal com especialistes, però sí tenen formació molt acurada de cuidados intensius i urgències.
Del gruix total de les intervencions, un 40% tenen a veure amb pacients que han patit alguna mena de traumatisme causat per accidents de trànsit i també laborals. La resta responen a casos d'ictus i atacs de cor. La base funciona 24 hores perquè també fa servei de nit. Val diu que calen més heliports nocturns.
A Catalunya hi ha ara mateix 14, però sí que és veritat que hem d'avançar en aquest sentit i tenim que aconseguir una xarxa suficientment important per poder aterrar a qualsevol punt de Catalunya. Això és un treball de futur.
Es fan desplaçaments entre els 14 hospitals que, encara que no siguin al Taulí, sí que tenen habilitat un heliport nocturn.
La llei de l'eutanàsia compleix avui un any des de la seva aprovació i ho fa amb un desplegament desigual a les diferents comunitats autònomes. Així ho ha apuntat Maria Benítez, de Dret a Morir Dignament, al Cafè de la Ràdio, atribuint el diferent grau de desplegament als colors polítics de cada govern autonòmic. En aquest sentit, assegura que Catalunya és el territori on s'està aplicant millor, un fet que atribueix a la feina feta abans de l'aprovació i de la seva entrada en vigor el mes de juny passat, una preparació que ha inclòs també els professionals sanitaris.
A Catalunya la cosa ha funcionat molt bé, perquè des del moment que es va fer anunci doncs, que aquesta llei ja estava al Parlament aprovada i que després es desenvoluparia, el Departament de Salut va fer una enquesta a la població sanitària i uns 15.000 sanitaris van contestar a l'enquesta i d'aquests un 91,6% estaven positivament disposats i entenien que aquesta llei necessitaven dels sanitaris, no?
Entre el juny i el desembre passat, una vintena de persones han pogut practicar l'eutanàsia a Catalunya. En paral·lel, Dret a Morir Dignament ha registrat un increment de peticions per fer el document de voluntats anticipades. Concretament, s'han duplicat les sol·licituds d'aquest tipus.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El jutge ha citat a declarar Xavi J.M. el pròxim dia 1 d'abril pel cas de l'assassinat d'Helena Jubany. És un dels sospitosos per estar implicat. La policia científica conclou que és autor de part dels anònims que va rebre la víctima unes setmanes abans del crim.
Fa 4 mesos es va incloure en la causa Xavi J.M., hores abans que prescrivís pels no investigats, després de trobar el disc dur de l'ordinador de l'Helena, un correu electrònic que vincula els sospitós amb els anònims que havia rebut la víctima poc abans de ser assassinada. El germà de l'Helena, Joan Jubany, diu que la notícia és benvinguda, però que no es fan expectatives després de viure els diferents alts i baixos pels que ha anat passant el cas.
Bueno, al llarg d'aquests 20 anys hem après que això és una muntanya russa i que preferim no generar-nos expectatives i anem pas a pas i anem veient fins on podem arribar.
El dia 10 de gener, el titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell va requerir a Xavi Jota que aportés documents manuscrits per ell mateix en l'època dels fets, l'any 2001, cosa que la seva advocada va comunicar 15 dies després que havia estat infructuós. Després que la policia li prengués mostres d'escriptura, pèrits del laboratori de grafoscòpia de la policia científica han emès un informe on conclouen que tant l'escriptura dels anònims com aquestes proves d'ara sí han estat realitzats per Xavi J.M.
L'Ajuntament de Sabadell vol recuperar la memòria de les dones dins del moviment veïnal. Gràcies a l'impuls del consistori, Angelina Puig presenta el seu estudi amb més de 14 dones com a testimonis principals per explicar la imatge completa del que va ser la lluita als barris des del franquisme fins a l'actualitat.
El projecte El paper de les dones al moviment veïnal de Sabadell està estructurat en 6 capítols i compta amb testimonis orals de dones que han participat en les associacions veïnals de la ciutat. De fet, la ressenya inclou els seus testimonis, però també ho completa amb arxiu i dades de context per entendre el seu paper. Angelina Puig ho detallava així durant la seva presentació del llibre ahir a la tarda.
pretenc que la veu d'aquestes dones serveixi, sigui, s'hi vegi reflectit el moviment veïnal de tota la ciutat. I vull afegir una cosa, i és que he escrit el nom i el cognom de totes les dones que he pogut trobar, que he sabut de la seva participació. Tant si ha sigut un fet ja conegut, com si l'he descobert amb la meva recerca.
Unes entrevistes que ara s'adiran al Museu d'Història de Sabadell, però que des d'avui es poden veure en línia al canal de YouTube de la Regidoria de Drets Socials.
I ara parlem d'una iniciativa solidària que vol aconseguir 600 euros per tractar la Nia, una gossa de la Protectora d'Animals de Sabadell que pateix una malaltia greu i necessita tractament.
Des de l'entitat, l'Esmeralda, una de les voluntàries, ha explicat al programa Al Matí el cas de l'animal.
La història de la Nia és que l'adoptaron en 2018, quan era un cachorro de 9 meses, i l'han devuelto hace poco, supuestamente porque mordía al otro perro de la familia. Pero el tema es que la perra viene con leishmania muy avanzada y con sobrepeso.
Aquest diumenge, dia 27, a les 7 de la tarda, al bar del centre anomenat Morrosco es farà un bingo per aconseguir els diners, pagant un euro per cada cartró. Cantarà els números el David González, actor d'Absurdòpates, que també repartirà els premis durant 2 hores i assegurarà la dosi necessària d'humor absurd.
Notícies vespre.
És possible ballar la novena sinfonia de Beethoven si no tens oïda? Aquest és el punt de partida de Nine, de la companyia canadenca Cas Públic, que aquest cap de setmana arriba a Sabadell. Serà en un passi al teatre principal.
Beethoven també era sord i, per tant, es pot copsar la immensitat de la novena més famosa, si no hi sents? El músic de Bonn va viure els seus últims anys amb una sordesa total i, de fet, la crònica de l'època assegura que va estrenar la seva novena sinfonia totalment sord. La va gaudir com nosaltres? Això és el que es pregunta la directora i coreògrafa Helene Blackburn, que ha treballat en aquest Nine amb Cy Glover, un ballarí professional que porta un implant coclear. Per fer-ho, s'ha endinsat en un viatge en què transforma el llenguatge a través del cos. Eulàlia Rivera, directora de la sala, apunta que és una sort tenir espectacles com aquest a la ciutat. Són declaracions al programa Al Matí.
Estem dins de la campanya, com sabeu, dels teatres. Estem celebrant el Dia Mundial del Teatre, tant de la infància i de la joventut, que va ser el dia 20, com el 27, que és el teatre més en general, i per tant s'ha fet una campanya conjunta a nivell de moltes sales de teatre, doncs, per fer visible això i donar l'oportunitat, no?, de que ningú es pugui quedar sense venir al teatre, que no hi hagi cap excusa per venir a veure nou de Cas Públic al teatre principal.
L'espectacle ha esgotat les entrades per a les visites escolars, però dissabte s'ha programat un passi obert al públic inscrit dins del certamen Dansa Contemporània.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La sabadellenca Eva Casbas i la seva parella Agustín Bianchi han viatjat fins a Ucraïna per anar a buscar la seva filla Olivia, nascuda per gestació subrogada. Ara són a Polònia esperant que l'ambaixada ucraïnesa els faci els papers per tornar a Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un tràmit complicat, ja que a l'ambaixada estaven saturats i que es van enredar encara més quan la mare gestant va decidir abandonar Ucraïna per escapar ella, el seu marit i les dues filles de la guerra. De fet, aquest canvi d'ubicació va fer que al principi no es trobessin, però l'Eva i l'Agustín entenen la decisió que va prendre la dona.
Nosotros, el momento en que nos enteramos que ella cruza la frontera fue desesperación. Pero luego hay que entender que están en una guerra y que yo haría exactamente lo mismo. Salvar a mi familia, por supuesto. Y si ella es el puente para hacerlo, quizá habría hecho lo mismo.
Finalment es van conèixer a Polònia i ara estan cansats, però tranquils. Des del 2014 que intenten tenir un fill, primer de manera natural, després a través de la fecundació in vitro i finalment amb la gestació subrogada. Y es que la mare té un gen que provoca càncer.
Me comentaron varios médicos porque yo quería ser mamá, pero tenía el útero y quería probar de ser mamá, pero 6 médicos distintos me dijeron, mira, es un riesgo muy elevado, antes, durante o después podría salirte. Estaría bien que miraras otras vías, si es que pudieras. Digo, bueno, tengo 3 embriones congelados, no creo que la vida me los ponga ahí para dejarlos congelados, ¿no? Entonces, barajamos esta opción.
Podeu recuperar la seva història a l'apartat d'àudios de radiosabadell.fm.
Esports.
El Club Natació Sabadell escalfa motors a les portes de la doble cita històrica a Europa dels seus sèniors de waterpolo. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb els integrants de totes dues plantilles s'ha dut a terme aquest migdia al Media Day a la piscina de 50 metres de Can Llong.
Sí, d'entrada, amb el masculí s'han confirmat les pitjors sospites i Fran Valera no s'ha recuperat a temps de la lesió al quàdriceps patida amb la selecció espanyola. Així ho ha avançat a l'hotel suís el tècnic Quim Colet.
No està per jugar, no pot jugar. O sigui, està descartat totalment. Bueno, vull dir, la lesió se li ha complicat, a més, no solament és la rotura, sinó un problema, diguéssim, de coagulació de l'hematoma que va ser molt gran. Aleshores, doncs, bueno, realment pot nedar, que li va bé inclús per drenar, però no està per poder jugar.
Pel que fa al femení, el més destacat ha estat la presència de Mònica Eggens. La canadenca, que ja va formar part de la plantilla la temporada interrompuda per la pandèmia, ha de reforçar l'equip a la Final Four davant la incògnita de l'estat físic de la neerlandesa Marge Keuning. El tècnic David Palma s'ha mostrat satisfet per la seva arribada.
Supercontent, sobretot amb el tema de la Mònica, que ha deixat estudis i tots per ajudar-nos aquí, sobretot a suplir si la Marge no pot aportar minuts a la Final Four, pues, ens farà una miqueta aquesta feina, no? També de defensar la boia, de llançament. És una jugadora que té molta posició a 3 i, de moment, jo superagraït que hagi acceptat aquesta proposta de venir a jugar.
Recordem que Ràdio Sabadell oferirà en directe tant la final d'aquest dissabte del masculí de l'Estrelpool a l'Eurocup, amb els 2 gols de desavantatge de l'anada a Palerm, com la Final Four de l'Eurolliga el cap de setmana que ve al Pireu.
Obrim bloc de futbol. Pel que fa al centre d'esports, el primer equip arlequinat s'ha exercitat a Sant Oleguer, tot preparant el partit de diumenge a San Fernando, un rival que a domicili s'ha erigit com el millor conjunt de la Lliga, però que al seu estadi li està costant més sumar punts.
I a més, els azulinos han pujat fins al quart lloc de la taula gràcies a la ratxa de 7 partits seguits puntuant. I els de Nacho Castro es caracteritzen també pel seu potencial ofensiu. L'última jornada, el 0-0 contra l'Alcoyano, va trencar una ratxa de 5 partits consecutius marcant 3 gols. Un dels seus atacants, Rodrigo Sanz, ha parlat en les últimes hores sobre el perfil de rival que és el Sabadell. Són declaracions a la tertúlia del San Fernando de 7TV.
Por futbolistas creo que serán atrevidos, que vendrán a por nosotros, que quitando estos 2 partidos venían de una muy buena dinámica, creo que eran 12 partidos sin perder, entonces no hay que bajar la guardia porque, ya te digo, creo que tiene mucho potencial. Además es un equipo que viene justo del fútbol profesional y que la plantilla que harían estaría mirada para otra vez ascender.
Avui també s'ha donat a conèixer la designació arbitral. L'encarregat de dirigir l'enfrontament serà el murcià de 37 anys, Jorge Díaz Escudero.
Aquest dissabte, segona catalana, viurem un derbi sabadellenc entre el Tibidabo Torre Romeu i el Can Rull Rómulo Tronchoni. Els dos equips arriben amb dinàmiques similars i gairebé empatats a la classificació.
Tots dos conjunts es troben a la zona plàcida de la taula i una victòria els ajudaria a agafar encara més aire respecte al descens. Els de Can Rull, que són 8ens, van poder capgirar la mala dinàmica i tornar a guanyar després de 3 derrotes seguides, mentre que els de Torre Romeu han abandonat la zona de descens després del 9-12 de les últimes setmanes. José García Numoski i Toni Sallé coincideixen en que el derbi és indiferent com s'hi arribi.
Estos partidos, da igual
el equipo que tenga uno, el equipo que tenga otro, cómo vayamos en la tabla, uno más para arriba, otro más para abajo, es indiferente, porque son partidos especiales, ¿no? Es un derbi, de toda la vida, y la verdad que son partidos pues diferentes, tienen esa cosita que es diferente.
La verdad que es un partido bonito para la ciudad y para nosotros como club. Bueno, espero un partido muy igualado, creo que somos dos buenos equipos, que nos conocemos bastante bien. Es la segunda vuelta y creo que el hándicap de jugar en casa tiene que ser un punto a favor para nosotros. Sabemos que nuestro campo es complicado, últimamente puntuamos de 3 en 3, que es de lo que se trata, y espero un partido de que se va a ganar por detalle.
Aquest derbi sabadellenc del grup 4 arrencarà diumenge a les 12 del migdia al municipal de Torre-romeu.
Encara el grup 4, el Centre d'Esport Sabadell B, que ja és virtualment equip de primera catalana, rebrà la Unió Deportiva Can Tries dissabte a les 4 de la tarda a Olímpia, mentre que el grup 5, la sabadellenca, necessita començar a sumar de 3 en 3 si vol abandonar el descens. Diumenge a 11:45 al municipal de la Creu, Unió Esportiva Sabadellenca, Lloreda. A la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, el Club Natació Sabadell es posa avui al dia, rebent a les naus el Reus Plom Salle. Els de Jonathan Ramírez apunten les seves opcions de remuntar la classificació i poder-se colar entre els quatre primers.
Els nedadors ho tenen molt complicat i s'haurien de donar un grapat de condicionants, però en tot cas les seves opcions passen per no fallar avui davant un equip, el reusenc, que és penúltim del grup. Guille Bello, jugador del Natació Sabadell, reconeix que complir amb el repte serà complicat, però recorda que també és important intentar estar el més amunt possible.
A l'hora d'acabar la temporada, bueno, sabem que les oportunitats són bastant reduïdes, per no dir molt reduïdes. L'haguessin sigut millors les possibilitats si haguessin fet un millor inici de temporada, però és el que és i bueno, quan l'objectiu de l'equip abans d'arribar a fases és acabar amb bones sensacions, acabar el més alt possible, per així d'aquesta manera els encreuaments que es faran posteriorment doncs, seran contra equips inferiors, bueno, o no inferiors, però que hagin quedat en un rang més baix en quant a la classificatòria.
El club ve de guanyar contra el Pallejà, també a les naus, per un ajustat 69-66. El partit d'aquest vespre contra el Reus Plom Salle arrencarà a 9:45 de la nit.
I a la primera catalana femenina, el Sant Nicolau es troba plenament immers en la lluita per entrar a les fases d'ascens a Copa Catalunya.
Les granes són segones al seu grup després de vèncer amb patiment al Morell. Aquest diumenge, a 8:15, les granes rebran el Jet de Terrassa. Gemma Lorente, l'entrenadora, assegura que la victòria seria clau, però no definitiva, per estar en el top 4.
És clau. Per nosaltres seria un pas endavant de cara a estar en el top 4, però potser no seria definitiu. Faltaria encara una jornada. També hi ha compromisos ajornats que són rivals directes i hauríem d'esperar una miqueta què passa i fer números, no? de tot plegat, a veure si l'última jornada seria necessari guanyar o no.
Tot just resten dues jornades per acabar la lligueta prèvia a les fases. Per cert, en el mateix grup, el club, que és cuer, visita el Tarragona diumenge a les 6 i el grup 1, el Sabadell Bàsquet Vallès, novè a la taula, jugarà a Argentona dissabte a 6:15.
I en futbol sala, aquest cap de setmana viurem l'últim derbi sabadellenc de la temporada segona B. Amics del Pou i Natació Sabadell protagonitzaran al Pavelló del Nord aquest enfrontament entre equips de la ciutat.
El club està davant l'oportunitat de fer la plena de victòries en els derbis i de fer un pas més cap a la permanència. Ara mateix, els nedadors tenen un coixí de 2 punts respecte al descens amb 2 partits pendents. Arnau Casabon, el tècnic del Natació Sabadell, analitza així el duel.
Jo aquest partit tothom el veu 3 punts guanyat i és un partit trampa. És un partit trampa perquè ens coneixem perfectament, són nanos tots de la base del club, que han sortit de la base del club, vindran motivats al 1000 per 1000 i intentaran treure algun punt. I crec que la feina és més psicològica perquè al final per nivell és evident que nosaltres tenim millor equip, però al final s'han de jugar els partits. N'hem vist de tots colors i jo crec que el que s'ha de fer és seguir jugant, no pensar qui és el rival i seguir el nostre joc i la mateixa intensitat.
L'Amics del Pou, recordem, ja està descendit de forma matemàtica. El derbi, diumenge, a 1:45 del migdia. L'Escola Pia, per la seva part, rebrà dissabte a les 6 al Cerdanyola en un enfrontament entre 2 conjunts situats a la part mitjana de la taula.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 24 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.